Bona vesprada, amics i amigues del cinema i les sèries. Així estem una setmana més, confinats a casa, allunyats en persona, però no en ànima. Això pareix Radio María, però no. Escolteu el programa 31 de la 8a temporada de Sinestèsia. Què tal, Lluís? Com estàs?
Molt bé. Tant de bo estiguem en Ràdio Maria. Maria Colomer, la nostra col·laboradora, que podria posseir una ràdio. La veritat és que molt bé. De moment anem desconfinant-nos poquet a poquet. Ja hem moltes ganes de poder anar al cinema i recuperar algunes de les inèrcies que teníem en aquest sentit. Però de moment, a mi almenys m'ha servit per a poder veure més cine i sèries que mai. No sé si a tu te passa.
Sí, sí, sí. A més, diu gent que no està a favor d'aprofitar ara per a veure cinema perquè te satures, però jo estic disfrutant com un nano, de posar-nos al dia i a més de preparar el programa i veure pel·lis i coses que no haguerais vist si no estigués tancat a casa.
De fet, mai ens havíem preparat tant el programa, perquè sí. Ens dona temps a...
Tenim molt de temps.
...diversos capítols, i bueno, en aquest sentit hem aprofitat, crec que prou, estos dos mesos per a posar-nos al dia en moltes coses. Així que res, hem preparat un programeta, com sempre, plenet de coses, crec que ens ha quedat prou potent, així que comencem quan vulguis.
Doncs si te pareix, com sempre, comencem amb actualitat, vinga.
Doncs la primera novetat que ens ha dut esta setmana és sobre el Cinema Jove, un dels festivals més importants del territori valencià, que, com bé sabeu, anava a celebrar la 35a edició al juny, com solia ser habitual, però, vistes les coses, l'organització ha decidit fer una versió més reduïda i canviar-la de temporada i passar-la a desembre. Mantenint alguna de les seues seus habituals, com el Teatre Principal, el Teatre Rialto o el Centre Octubre de Cultura Contemporània. Encara està per definir molta de la seva programació i de com funcionarà aquest format. També està per veure com estarem en desembre, que igual estem en la fase 23 de Fernando Simón o en la fase menos 2 del Purgatori. Anirem sabent novetats poc a poquet. Nosaltres farem rèplica per les xarxes socials, però almenys tenim eixa bona notícia, i és que no se cancela com altres esdeveniments que passen directament a 2021. Així ja sabem que al desembre tindrem el Cinema Jove.
Sí, serà una versió, com deies, reduïda de pocs dies. A més, encara no se sap el canal oficial, si ho projectaran per un canal que ells mateixos creen o si utilitzaran alguna plataforma, Lluís, com per exemple Filmin, perquè esta setmana tornem a tindre un festival de cinema digital a Filmin, que és el Docs Barcelona, un esdeveniment dels més importants a nivell de documentals del món i que normalment es celebra a la ciutat de Barcelona i que ara, gràcies a Filmin, l'estem podem veure a la nostra plataforma preferida. I a més, una cosa molt interessant que han fet per a també tindre enganxat a la gent i cosa que també farà que perda visibilitat i audiència, però han apostat per allò i jo sóc un poc fidel en aquest tema perquè me pareix que encara li dona més importància i rellevància al que significa un festival de cinema, és que les pel·lícules no s'estrenen el primer dia i se deixen de veure l'últim dia i pots estar 10-12 dies veient les pel·lícules, sinó que t'has d'adaptar al programa que han tret i les pel·lícules comencen un dia i els dos dies ja no estan disponibles. O sigui que me dona certa gràcia ese rotllo de sí que estar encara en un festival a l'ús i haver d'apuntar-te i fer-te una llista de les projeccions com si estigués anant a la sala.
Doncs sí, a més la programació d'enguany és prou potent. Tractarem de fer un especial la setmana que ve, si te pareix, Pablo.
Me pareix molt bé. A més, podríem convidar a Andrea, que ja m'ha dit per privat que està veient-se tot el que és.
Ens haurem de posar al dia perquè si no parlarà ella i no podrem replicar-la. però anem a tractar de veure-les. Algunes, com bé dius, duren 2 dies, altres 4, 5, però en general qualsevol cosa que tractem de pillar serà interessant perquè com sempre el Docs Barcelona ve amb molta potència. D'ací a poc també parlarem del Docs València, que també té prevista la seva arribada en els propers mesos. Però de moment, bona notícia també, Filmin segueix apostant per els festivals independents i més interessants i podrem tindre ahí tota la seva programació, que és molt xula. Ja vos contarem la setmana que ve més coses.
I per acabar, Lluís, esta secció d'actualitat, hem de posar-nos un poquet més tristos i baixar el to, perquè tenim obituari, ha mort molta gent esta setmana, malauradament, i entre tota la gent, Lluís, Michel Piccoli crec que és una de les figures més rellevants de la història del cinema, sobretot del cinema europeu, i ens ha deixat esta setmana.
Doncs sí, una desgràcia, ens ha deixat als 94 anys, un dels actors més importants a França, però que també així podem parlar d'ell perquè ha treballat tant en Buñuel com en Berlanga fins a 2 vegades, en Tamaño Natural i París Tombuctú, que està rodada a Peníscola. Un actor clau per a entendre diverses generacions de cinema. Ja al 1980 va guanyar el premi al millor actor al Festival de Cine de Cannes per la pel·lícula Salto en el Vuoto, del director Marco Bellocchio. També Os de Plata, la millor interpretació masculina al Festival de Berlín de 1982 per Un étrange affaire, del realitzador francès Pierre Granier de Fer. I vaja, un actor que ha treballat amb els més grans, també amb Hitchcock, amb Agnès Varda, o sigui que una passada.
Podríem destacar de la seva filmografia un munt de pel·lícules. Com deies, amb Hitchcock va fer Topaz, Belle de Jour amb Buñuel. També m'agradaria també destacar que ha treballat amb la majoria de grans directors europeus, des de Luis Malle fins a Manuel d'Oliveira, que és portuguès, Nanni Moretti, Jean-Luc Godard, Marco Ferreri. Vull dir, ha aparegut en moltíssimes pel·lícules protagonitzant-les, moltes d'elles, i fins i tot, Lluís, no sé si te'n recordes, que participa a la pel·li de Leo Cagà, Holy Motors, aquella locura de pel·lícula que a alguns ens va apassionar, altres no tant, però també apareix a esta pel·lícula. Crec que és la seva penúltima aparició al cinema.
Vous avez fait du bon boulot ce soir. Mais, si vous êtes là, c'est qu'il y a un mais. Mais dites-moi, vous aimez toujours votre travail?
Je vous demande ça parce que certains d'entre nous trouvent que vous avez l'air un peu fatigué ces derniers temps.
Per això és tan... impressiona tant quan un actor o actriu tan major ens deixa, perquè fent repàs de les seues pel·lis te dones compte de que no només fas un repàs a diversos gèneres cinematogràfics, sinó a una manera de dirigir, d'entendre el món, de la societat, totes les coses que han passat. Imagina't al Michel Piccoli, que feia coses amb Buñuel o amb Berlanga, en 4 duros, en una Espanya encara per desenvolupar, en els anys 70-80, passar a fer una pel·lícula tan postmoderna com és Holy Motors. Això, si les poguérem veure en una doble sessió, seria molt, molt xocant.
Però... Ja ho vas dir per xarxes, Lluís, però a mi m'agradaria recomanar, alguna vegada parlat d'ella, La Gran Buf, la Gran Comilona, de Marco Ferreri, amb guió de Rafael Azcona i música, per ser, de Philippe Sarr, que bé, és que és un còctel brutal. I la comèdia és que és boníssima. Vos dic només la proposta que ens deixen damunt de la taula, mai millor dit, perquè són 4 amics que decidissin suïcidar-se, però només menjant i follant. O sigui, van decidir que menjar els millors plats que existisquen i follant tot el temps, fins que no puguen més i muiguen. I aquesta és la proposta que ens posa Marco Ferreri en aquesta pel·lícula, i és molt, molt, molt xula.
Nosaltres de vegades ho hem intentat fer quan anem a esmorzar, però sense la part de follar. Quan anem a esmorzar per ahir, jo sempre penso que podem acabar mal. Per sort, crec que ja tenim l'estómac a prova de bombes.
Doncs imagina't aquesta proposta, però follant i sense parar. O sigui, una cosa darrere l'altra. A Carlos Boyero no li agrada, i és l'única pel·lícula que estem en desacord. Per favor, feu-me cas a mi, y no a Boyero en este caso. Lluís, més gent que ens ha deixat esta setmana, breument, Lynn Shelton, per cert, amb només 54 anys.
Lynn Shelton, una directora que potser el seu nom no sona tant, però de segur que heu vist coses dirigides per ella, perquè bàsicament és directora de molts capítols de la sèrie Mad Men, però també d'altres sèries que han tingut un mogolló d'èxit com Glow o Masters of None. A nivell de pel·lícules, estava prou interessada en el cine independent i pot ser una de les seues millors obres siga Hump Day, una pel·lícula de 2009 que jo vaig tindre oportunitat de veure-la al Festival de Gijón, on es van dur damunt diversos premis, entre ells el premi a millor directora per a Lynn Shelton. I bé, una pel·lícula independent, prou graciosa, sobre uns amics que feia anys que no es veien i desenvolupen una relació quan els dos van de machos ahí, heterosexuals ahí a tope i veuen que tenien moltes coses amagades que no s'havien dit mai ni havien sentit o havien refrenat en sentir-les. La veritat és que una pel·lícula prou interessant i prou desconeguda que ara és bon moment per a tractar de recuperar-la, així com les seues sèries, si no les heu vistes, que bueno, Mad Men sí que és un gran èxit. Però vaja, una llàstima perquè era molt jove, 54 anys i no res. Una setmana desastrosa.
I és una setmana, sí, un poquet fatídica, la veritat. Així que anem a canviar el to, si te pareix, i anem a parlar d'altres coses que ens han interessat moltíssim durant aquesta setmana, Lluís, i si te pareix, comencem amb una secció de crítica de l'últim que hem vist i que té com a protagonista a Jonás Trueba.
Cuando la gente piensa en adolescentes, no piensa en gente completa.
Para mí esta etapa es como un agujero negro. En plan, aquí, vale, a lo mejor tú eres feliz.
Todo lo que estáis cuchicheando es lo que queremos oír, lo que queremos que digáis. Todo lo que hayáis dicho...
No sé lo que voy a hacer mañana, tampoco me lo planteo. No sé lo que voy a hacer dentro de 20 años. No sé si... No sé nada.
Doncs sí, Jonás Groucho Trueba, així és com es diu, el fill de Fernando Trueba. Acaben de publicar el seu projecte Quien lo impide a Filmin. Són quatre obres que són independents entre elles, es poden veure sense cap problema, encara que només veges una o tres, no cal veure-les totes en aquest sentit. Són quatre obres que va fer al llarg de 2018, col·laborant en unes escoles i uns instituts madrilenys. I bàsicament són una reflexió sobre la joventut d'una manera també molt lliure, recuperant un poquet l'esperit pràcticament de la Nouvelle Vague francesa, no? de rodatges que no busquen un preciosisme ni que tècnicament siguin perfectes, sinó precisament la naturalitat màxima possible. Tot naix d'una pel·lícula de ficció anterior de Jonás Trueba que es diu La Reconquista, on participen Candela Recio i Pablo Hoyos, que són uns xiquets, i recupera aquests xiquets i els clava, els grava també en la seva classe i en el seu entorn, i proposa un xoc molt xulo tant per als xiquets com per a l'espectador, perquè estas cuatro obras, que son Principiantes, Tú también lo has vivido, Solo somos y Si vamos 28, volvemos 28, exploren el que son las relaciones entre la gent jove, sus pensamientos, sus dudas, los seus esports, cosas más cotidianas, la relación con sus pares, cuando se van de viaje a l'institut, y no sabes en cap moment si es veritat o mentida el que te están contant. I això me pareix que està molt ben fet, perquè a banda, siga veritat o no, els xiquets i xiquetes estan brutals. O sigui, és que ho fan molt, molt bé.
Molt, sí, sí.
I deixa unes reflexions molt interessants. Me pareix un projecte molt lliure i, de fet, diria que és el que més m'agrada de Jonás Trueba, que és un bon director, però a sovint sol ser molt fred, molt gelat. I aquí jo li trobo que té molta emoció. A mi sí que m'agrada el que me conten estos xavals i la veritat és que m'ho he gaudit prou en general.
Dir que principiantes, una d'aquestes quatre peces, té relació amb la Reconquista, i aquests personatges després els veurem en, altres, en els altres tres capítols, però sí que caldria veure abans la Reconquista per a entendre-la per complet. És per això que jo no la he vist, vaig veure-la per damunt i és molt curiós, no? Perquè la història d'ella la conta ell en veu en off i la història d'ell la conta ella en veu en off. I és un poc dos anys després del que succeeix a la Reconquista. Aleshores, sí que caldria tindre una base a l'hora de veure-la. Però després, les altres tres peces es veuen molt, molt, molt bé i de forma individual, tot i que també vos recomanem un ordre, Lluís, no sé si t'ha passat al vore o que no l'has vist en aquest ordre, perquè tu també l'has vivit, que és un poc el primer contacte que té Trueba amb els joves, quan els posa davant de la càmera i els fa parlar i reflexionar sobre tot allò que envolta a l'adolescència, des de la política, a les amistats, el bullying, la relació amb les famílies, l'amor, el sexe... I des d'ací, amb aquestes intervencions, esta peça és únicament els xavals mirant a càmera o mirant al director i un poc descobrint-se, no? Llevant-se la roba a nivell metafòric i sent ells, no te va sorprendre, Lluís, lo natural que quedava tot? Jo m'imagino fer aquest experiment en un institut i la gent, els joves veient la càmera enfront, com que quedarien més cohibits, no? I és tot el contrari, la càmera fa de ull de gran hermano on ningú els escolta, ningú els veu i poden expressar-se com ells volen.
Totalment. Sempre que veia certes reflexions dels adolescents, flipava perquè alguna vegada que jo també he anat a gravar a xavals en el seu entorn, el més normal és que contesten en monosíl·labs o que tinguin vergonya. És obvi que el treball de Jonas Trueba no és una cosa puntual i curta, sinó que és un procés més llarg que abarca segurament tot un curs i que ha aconseguit que els xavals tinguin confiança en ell per a contar-li coses. De fet, en algun capítol o en més d'un apareixen fumant i bevent quan mm-hmm. són menors d'edat i alguns inclús molt joves. I saben que això segurament ho veuran els seus professors, ho veurà la resta d'alumnes, ho veuran els seus pares. I haver aconseguit això és que és molt complicat, perquè precisament no és una ficció. Encara que té parts ficcionades, hi ha coses que sí que són reals.
A mi, Lluís, no sé si estàs d'acord amb mi, però el que més m'ha agradat va ser Solo Somos. I va ser perquè exposa... una història, com deies, que comença en un documental, la càmera està ahí un poc de testimoni de lo que les està contant Jonas Trueba que han de representar. De repente tot canvia i estem en un documental real, diguem, se fica la càmera en una reunió que tenen ells, després tornem a la ficció amb escenes que fins i tot a vegades, Lluís, són la prolongació de la part documental. Vull dir, està fent un documental que un dels camins que agafa és una ficció. Una ficció que acaben de comentar ells anteriorment en aquestes reflexions que han tingut a nivell de documental. És que és tan bonica la narrativa que proposa Jonas Trueba i tan natural amb els protagonistes, gent jove, que no són actors, que m'ha pareixer molt, molt, molt interessant. La veritat, Solo Somos, per a mi, la millor.
També la gràcia que aporta a aquest projecte és que cada peça és tan diferent que totes te poden agradar per alguna cosa, no? En aquest sentit, totes tenen alguna cosa que se pot gaudir moltíssim. Solo Somos és molt, molt interessant i crec que es pot ser la més significativa d'aquest projecte perquè és on Jonas Trueba més... arriba al clímax del que vol contar i com ho vol contar, no? Que és el que tu deies. Però totes les altres crec que tenen moments divertits, moments en reflexions realment bones. Hi ha persones que queden molt bé en pantalla i parlen molt bé en molta serenitat o en molta gràcia. I vaig, és un projecte que a qui vos interessa la joventut com està actualment, que bàsicament els problemes sempre són els mateixos, els problemes de la joventut, no? El tema del futur i l'ansietat per la feina i per fer el que t'agrada i totes aquestes coses, crec que este projecte és realment interessant. Cada peça té una duració diferent, alguna dura 55 minuts, la més llarga no arriba a l'hora i mitja, però quasi, o sigui que és relativament curta de veure. No vos encanteu molt perquè està en filming per un temps limitat, no han dit, crec que no han dit quan, però no estarà per a sempre, o sigui que pot ser que d'ací uns mesos l'acaben llevant. I també una manera de també com saber preguntar i com saber estar amb gent per a que acabe contant les coses, que jo crec que ahí Jonas Prueba demostra quasi més que com a director, no? Que és com aconseguís traure suc a les converses, i crec que ahí ho aconseguís totalment. Té imatges que són màgiques i el xoc que proposa entre ficció i realitat, a mi en molts moments em trencava el cap de no saber si era veritat o no, i la veritat és que només per això ja paga la pena. Aixina que res...
A més, Lluís, una reflexió abans d'acabar, que Jonas Trueba, jo crec que este projecte ho està fent per a aprendre molt, molt també de com fer cinema, no només de com són els joves, sinó també de com fer cinema i com retratar als joves en peces de ficció en un futur, perquè hi ha algun moment en què ell mateix els pregunta com voleu veure-vos representats, com vos agradaria veure-vos representats, com sou. I, a més, els joves normalment diuen que ells normalment els representen mitjançant clichés i que són molt més amplis i que tenen una profunditat més gran que aquests clichés. I estic segur que Jonas Trueba ho pren com una lliçó de cinema, de com fer un guió. A mi me apareix també que aquest contingut també ajuda no només als adolescents, sinó també als creadors de pel·lícules.
Com us gustaria, en realitat, idealment, no? com us gustaria ser representados en una pel·lícula, per exemple, o en el cine en general?
Como personas.
Sin tanto drama.
Claro, sí. Es que tampoco existe. El cliché siempre claro. Está ahí, pero más normal como somos. Sí.
Pensé que Jonas Trueba haurà trobat or en este projecte, perquè el seu cine és molt com este projecte i jo crec que seguirà aplicant-ho en les futures pel·lis. Després d'este projecte va fer la seva última pel·lícula, La Virgen d'Agosto, de 2019, i suposo que en breu, perquè és prou prolífic, en 2020 o 2021 segur que estrena alguna coseta. I has dit una cosa també interessant que se'ns havia oblidat mencionar-ho abans, que és el tema de la representació, no? Juga molt este projecte a les identitats, no? A posar-nos unes màscares o ser superficials o mostrar-nos tal i com som. També hi ha moltes reflexions molt interessants sobre la representació i la identitat en este projecte documental de Quien lo impide.
Bé, doncs, una vegada alabat a Jonas Trueba, una persona que admirem perquè sent molt jove, està ja sentant unes bases d'un cinema que no s'ha vist abans. Com deies, Lluís, a vegades molt fred, però encara així crec que tenen una personalitat molt pròpia, i això per a una persona jove com és ell, ja diu moltes coses, i tot és veure Los Ilusos o veure la seva òpera prima Todas las canciones hablan de mí, que te pot agradar més i menys, però n'hi ha un coneixement del cinema prou ampli. Crec que son pare l'ha inculcat prou d'això. Este tio ha de saber molt, tio, i son tio, evidentment. Bé, Lluís, què te pareix si continuem? I avui la secció central i protagonista la dediquem a un tema que malauradament està sent notícia els últims dies. Malauradament es troba d'actualitat des de fa ja molts mesos i molts anys, però que últimament està més en boca de sobretot dels informatius, i no hem tractat a sinestèsia mai, que nosaltres pensem, així que cal abordar-ho i per què no avui. Lluís, parlarem de la ultradreta i del neofeixisme o del neonazisme, els moviments radicals, violents i xenòfobs que pareixen agafar cada vegada més força tant a les institucions com a la població. i com es representa al cinema a esta ultradreta? Quines pel·lícules descriuen de millor manera estos grups feixistes? Doncs anem allà.
Abans de parlar nosaltres de cinema, de les pel·lis que hem vist o que creguem que hem de posar en context, hem pensat que qui millor que Miquel Ramos per endinsar-nos en este univers tan obscur, macabre i, per desgràcia, actual com és el neonazisme. Li vam preguntar si volia participar al programa d'avui com a periodista expert en l'estudi de l'extrema dreta i ha acceptat, així que moltíssimes gràcies, Miquel. Des de quan podem parlar de neonazisme? Com s'ha pogut arribar a aquestes tesis en tants adeptes després de tan sols 75 anys des de la Segona Guerra Mundial?
No hi ha una línia clara on puguem dir que a partir d'aquí és nazisme i a partir d'allà és neonazisme. Sí que és cert que durant els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, on suposadament s'havia derrotat el nazisme, encara hi havia nazis. És a dir, els nazis van estar encara amb la seva ideologia i amb el seu... diguem, amb el seu proselitisme pululant encara pel món i difonent-ho. Sí que és cert que hi ha una reconversió al llarg dels anys, lògicament, no? I en diferents contextos, no? I en cada context s'ha donat d'una manera. La ideologia nazi ha sobrevivit perquè mai fou derrotada. Va ser derrotat Hitler i Alemanya en la guerra. Però la ideologia, de fet, tot i que pensàvem que havia sigut soterrada per sempre, sabem molt bé que la majoria dels criminals de guerra nazis van escapar, que la població alemanya que fou fidel al nazisme no deixa de ser-ho a partir de l'any 45, sinó molts d'ells van conservar aquestes idees. I, de fet, els vencedors de la guerra molt sovint van utilitzar els nazis per als seus fins. I parlo, per exemple, de l'aliança contra el comunisme. Molts dels científics nazis i inclús de militars nazis van ser utilitzats per a combatre l'esquerra i en concret doncs, la Unió Soviètica, no? Que era el context de la Guerra Freda. No? Per tant, mai fou derrotat el nazisme, fou reciclat. Per tant, una cosa que no ha estat de debò eliminada, doncs és normal que supure i trega la pus, no? Com és el nazisme, esta pus podrida i asquerosa, no? Pues és la que ha continuat encara entre nosaltres, malauradament, no? A més, inclús amb la col·laboració de l'Església Catòlica, no? Tots sabem, recordem la pel·lícula Mem, de Costa Gavras, no? Com el Vaticà va proporcionar inclús passaports, no? Per a fugir a molts d'ells a Amèrica Llatina, passaports de la Creu Roja. És a dir, que n'hi hagué una condescendència amb el nazisme molt evident, que és prou tabú encara, que sembla que ja se va solucionar tot i que Alemanya es va netejar per complet, però bueno, jutges, policies, militars i molta gent que estava al servei del nazisme va continuar estant al servei de la suposada democràcia que hi havia a la República Federal Alemanya, no? I en els altres països, lògicament. Després, no oblidem que el virus que va permetre el nazisme va continuar existint. Va ser derrotat Hitler i va ser derrotat l'estat alemany. Però recordem que Estats Units no va donar el dret a vot als negres fins a finals dels anys 60. L'antisemitisme existia i continua existint arreu del món. L'odi contra els gitanos, la romafòbia, va continuar existint. La segregació va continuar existint. Règims racistes van continuar existint. Des de Sud-àfrica fins a les colònies, fins a Palestina, etc. La homofòbia estava a l'ordre del dia, és a dir, les idees que van portar a milions de persones a les càmeres de gas i a les fosses comunes continuaven vives arreu del món.
el cinema té una llarga trajectòria de material antifeixista, però és efectiu? Ajuda realment o, al contrari, perjudica?
Hi ha moltes pel·lícules que han parlat del període del nazisme i de la lluita contra el nazisme, i clar, fer una valoració general és complicat. Depèn del relat que cada pel·lícula conté i depèn de com es tracta el tema, no? Sí que és cert que moltes vegades es busca més l'espectacularitat, no?, i l'acció, una pel·lícula de guerra, per exemple, que la reflexió, no?, de com és possible que algú, que milions de persones arriben a la conclusió de que calia exterminar una part de la població, no?, per exemple, no? Hi ha poques pel·lícules en aquest sentit, no? A més, n'hi ha que recordar que també moltes han sigut elaborades durant el període de la Guerra Freda amb una propaganda nord-americana, doncs, prou evident, no?, com si ells estaven lliures de pecat, no?, com el que comentava abans, no?, els negres no podien votar. Les lluites pels drets civils als Estats Units que van esclatar als anys 60, doncs, també reclamaven alguns drets, no?, que possiblement els nazis hagueren estat recolzant a aquestes lleis, també, no? I després també, evidentment, hi ha molta banalització del fenomen. Vull dir, no és tot... són històries molt particulars les que es conten al cinema. Falta reflexió, òbviament, falta molta reflexió. I, a més, també dir que durant tot el període posterior al nazisme hi ha un cinema, i continua havent encara un cinema, molt trufat encara de racisme, de supremacisme, etnocèntric total, masclista, i que continua reproduint estereotips contra determinats col·lectius. I ho veiem, per exemple, n'hi ha un documental que jo recomano molt, que es diu Real Bad Arabs, no sé si està traduït al castellà, però està en anglès, en YouTube, i explica com els àrabs han sigut demonitzats, vilificats, no?, per Hollywood al llarg dels anys, no?, estereotipats d'una manera, doncs, que si anem a la propaganda antisemita del nazisme, per exemple, doncs trobarem moltes semblances, no? I parla de pel·lícules de recents, no parla de pel·lícules amb estos estereotips contra els àrabs islamòfobs, no? De fa dècades, sinó parla de cinema que veiem que encara està en la cartellera, no?, en aquest sentit.
L'extrema dreta té referents culturals audiovisuals? Com generen el seu discurs? Pot ser també que agafen referents que políticament hagin sigut creats en contra d'ells, com per exemple la naranja mecànica, i se'ls apropien per a ells?
A veure, cometem un error si pensem que l'extrema dreta consumeix productes banals i que no té cultura i que no s'informa i que només li agrada la naranja mecànica. L'extrema dreta és molt intel·ligent. Hi ha persones molt intel·ligents dins de l'extrema dreta. Els ideòlegs de l'extrema dreta són molt intel·ligents. Aquesta gent és molt culta. Ha llegit molt, ha vist molt de cinema. Moltíssim. I bé, recordem, per exemple, una de les pel·lícules més importants, no?, racistes en la història, fou una de les primeres pel·lícules que se va fer, El naixement d'una nació, de Griffin, per exemple. Però recordem també el magnífic treball que va fer Leni Riefenstahl, no?, la cinematògrafa oficial del règim nazi, no?, que s'estudia les carreres, no?, de comunicació audiovisual, com a el documental de Leni Riefenstahl, magnífic, no?, igual que estava Eisenstein a la Unió Soviètica, però Leni Riefenstahl, doncs, tenia una habilitat també per a transmetre brutal, no? Després, evidentment, durant la Guerra Freda, com explicava abans, hi havia moltes pel·lícules que feien una propaganda anticomunista molt bèstia, i l'anticomunisme, recordem, que fou part del nazisme, no?, en aquest sentit, no? I no només recordar les pel·lícules en aquest sentit, sinó la Casa de Bruixes, no?, que va haver als Estats Units, a Hollywood, el macartisme, perseguint els cineastes progressistes, en aquest sentit, no?, que va... doncs va fer perdre molts talents, i ho van pagar gent molt diversa, ho sabeu bé, des de Chaplin fins a, bueno, moltíssima gent. I després sí que podria dir que hi ha determinat cine que estimula, diguem, aquest feixista que portem totes i tots dins, per dir-ho d'alguna manera, perquè no ens oblidem que el feixisme es basa molt en les emocions i estimula sentits molt primaris de l'ésser humà, no? L'odi, per exemple, la fascinació per la violència. Hi ha pel·lícules molt violentes, de violència absolutament gratuïta. La naranja mecànica és molt típica, no?, dins del rotllo, pues, més skin i tal, però n'hi ha milers de pel·lícules que fan una exaltació brutal i una banalitat de la violència. I això mos duria una altra reflexió també, inclús a molts d'estos nazis actuals, no? Pues més macarres, per exemple, doncs tenen una fascinació brutal per la màfia, no? I la màfia del Padrino, Soprano, etc. No? I la màfia ha sigut molt ben tractada per el cinema, encara que acabaren tallant-li les orelles a un que devia diners, però caia bé, no? El prota. El prota, pues un tio majo, i te reies, no? Ja, ja. Però bueno, esa cultura de la violència, esa exaltació de la violència gratuïta, que en el fons, pues mira, són bons pares, són persones que tenen el seu cor, també. Això també forma part d'una inculcació d'un esperit que banalitza el mal, que és una de les bases del feixisme, i que permet precisament justificar determinades conductes. I això és molt important per a que una ideologia feixista triomfe. I evidentment és l'humor. Ens pensem que l'humor és banal, que no podem posar-li límits a l'humor, etc. Bé, el que passa és que hi ha un humor que pot amagar altres intencions. També feien humor els nazis, no? Feien caricatures dels jueus i jiji jaja. Però bueno, tenia una intencionalitat. Ara, evidentment, no és tan evident, no? Però n'hi ha humor masclista, n'hi ha humor racista. I això entronca molt en precisament aquesta ofensiva cultural que està tenint l'extrema dreta actualment a lo bèstia, no? Que és precisament aquesta etiqueta que ells mateixos se posen de políticament incorrecte, no? Ai, és que per què no puc fer un acudit racista, no? Per què no puc fer un acudit masclista? Soc políticament incorrecte, no? Veure, això no és ser políticament incorrecte. Políticament incorrecte és fes un acudit sobre la monarquia o sobre la policia o sobre, no sé, sobre el qui siga, no? Que tinga poder, però no contra un col·lectiu vulnerabilitzat. Això no és ser políticament incorrecte. Això és una rata. El fer bullying, no? És el tio que fa bullying, no? En classe. No, això no és políticament incorrecte.
No? Ajudant-nos un poc, Miquel, quines pel·lis, documentals o sèries ens recomanaries per a veure i aprendre més sobre el tema, o que et pareguen que estan ben fets?
La veritat és que no te sabria dir. Te diria tòpics com 900, Amén, de Costa Gavras, que explica el paper del Vaticà, no?, en la fugida dels nazis, però no me limitaria només a parlar del nazisme i del feixisme com un fenomen que es dona en els anys 30 i 40, no? I dels nazis que es dona només en els camps de futbol i els skins, no? Vull dir, per a parlar d'aquest fenomen caldria explorar altre tipus de cinema i també d'altres tipus d'escenaris, no? Com Amèrica Llatina i els cops d'estat que van haver a Amèrica Llatina. Vaig veure una sèrie fa poc a Filmin, que és Héroes Invisibles, que parla del paper de l'ambaixada finesa de Finlàndia al cop d'estat de Xile, i és interessant també. Vaig veure una altra sèrie també molt interessant de David Simon, que es diu The Plot Against America, i parla d'un suposat escenari on triomfa un candidat alternatiu a Eisenhower, que és un, pues això, una miqueta no feixista, i no entra en guerra contra Hitler, més bé s'alia amb ell, i està explicada la història a través d'una família jueva nord-americana, i està molt bé, la veritat. A mi m'ha agradat molt. I després jo recomanaria un documental molt interessant per a veure de quina extrema dreta estem parlant, i que fugiu dels skins i dels hooligans i dels nazis dels anys 40, i anem als que tenim ara. El documental es diu El gran manipulador i és Steve Bannon, l'ideòleg, un dels propagandistes i un dels personatges més clau per entendre com funciona l'extrema dreta actualment. N'hi hauria centenars de documentals i pel·lícules més, però ho deixem per un altre dia.
I per últim, Miquel, i a veure si ens podem quedar en un bon sabor de boca, quina creus que és la millor manera per parar aquestes tesis tan perilloses que han calat tant a Europa i a molts altres llocs, però pel que fa a Europa?
La millor manera per aturar aquestes idees, primer cal conèixer-los i cal saber interpretar-los, i sobretot cal saber quan ens estan posant trampes i no caure en aquesta trampa. I és molt important, a més, que parlem en un context cultural, no?, com estem parlant del cinema, perquè ells han emprès una guerra cultural a tota amb tot l'arsenal possible, no? I aquesta guerra cultural consisteix en desbaratar tots aquests consensos, no?, que creien que estaven ja assumits, no?, dels drets humans, respecte, tolerància, democràcia, i autoerigir-se com això, no?, com políticament incorrectes, no?, començar a donar-li la volta a tot això i plantejar que el racisme és una opinió més, el masclisme és una opinió més, que l'home blanc és una víctima dels immigrants, que els homes són víctimes de les dones, que els heteros són víctimes del col·lectiu LGTBI, que els europeus són víctimes dels pobles que han colonitzat i expoliat durant segles, no? Ells estan ara en aquesta batalla. Evidentment, abans també estaven. El que passa és que ara tenen molts més mitjans i la guerra va en sèrio, ara. Perquè el neoliberalisme, no ho oblidem, necessita també del feixisme moltes vegades per exterminar a l'oposició. I ara l'oposició és molt feble, no? Estem parlant d'una esquerra que és pràcticament socialdemòcrata. No hi ha una Unió Soviètica, no hi ha un projecte, diguem, de l'esquerra radical com hi havia fa 40 anys, per exemple, en 60-70, no?, que podria arribar a fer revolucions, inclús, no? Estem parlant de salvar el poc que queda de la socialdemocràcia. Per tant, existeix una ofensiva de la dreta i de l'extrema dreta brutal i cal entendre que també se dona en el terreny cultural. Que si comencem a banalitzar el racisme, el feixisme, comencem a assumir el que ells volen que assumim, no?, i se odi, a lo millor ja no contra els jueus, però sí contra els musulmans, contra els qui no s'esforcen per a i no triomfen en la vida perquè són uns vagos, no? I això és una constant en el cinema nord-americà, per exemple, no? Aquesta ideologia neoliberal, no?, que els fracassats, el ser popular, no?, el xic popular, tot això és, vamos, és ideologia neoliberal a tope, no? I, evidentment, doncs cal saber a què ens enfrontem i cal saber no caure en aquestes trampes i ser molt ferm en la defensa d'allò que pense que ens ha guiat durant molts anys a la gent que ens considerem, doncs, com a mínim progressistes, no? I és la defensa radical dels drets humans, de la democràcia, de la llibertat, de la tolerància, del respecte, i no crec que estigui dient ninguna cosa massa radical. Així que, no res, encoratjar a mantenir-nos ferms en tot això i a que no mos contaminen, de cap manera, ni per el cinema, ni per la política, ni per la tele, ni per els mitjans de comunicació, ni per les xarxes, ni per cap puesto. Moltes gràcies. Give it to me.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel, per acceptar l'entrevista i per donar-nos esta masterclass. Esperem que en qüestió d'anys, de pocs anys, no hagin de tornar a parlar d'estos temes tan desagradables i puguem erradicar aquestes tesis tan nocives. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Miquel, per atendre'ns avui. I Lluís, si te pareix, ara parlem tu i jo d'aquelles pel·lícules que hem vist o que coneixem, posem el nostre granet d'arena, perquè hem vist unes quantes i hem fet també un exercici durant aquesta setmana de documentació. I podríem separar-les, tot i que totes engloben el neonazisme, perquè anem a centrar-nos, no, Lluís, en el feixisme dels últims anys, no? En aquest neonazisme, perquè si parlarem de feixisme o de nazisme en termes generals, hauríem d'anar-nos a la Segona Guerra Mundial i aleshores no acabaríem avui.
Sí, diguem que de la Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, Holocaust, de totes aquestes coses sí que hem parlat altres temporades i moltíssima gent ha parlat. Nosaltres anem a parlar del caldo de cultiu que provoca que hi hagi una extrema dreta actual que segurament ve, òbviament, del nazisme de la Segona Guerra Mundial, però no anem a clavar-nos en el tema de la guerra. Hem dividit en seccions segons temàtiques perquè pensem que dins de l'extrema dreta hi ha com diverses maneres de contar aquestes problemàtiques, algunes a favor, altres buscant solucions. Les primeres eren relacionades amb el món de l'educació, que n'hi ha diverses que crec que són prou remarcables.
Ahora que somos tantos, pienso que necesitamos un nombre.
Muy bien. Ese era mi siguiente punto a tocar. ¿Tenéis alguna propuesta? Sinan. El Escuadrón del Terror. En serio, por favor. ¿Denis?
El Club de los Visionarios.
Marco.
La Ola.
Se te tenía que ocurrir a ti.
Encaja a la perfección, es bueno.
Es verdad. Tim.
El tsunami.
Un poco excesivo. ¿Casi?
La base.
El pacto.
El gigante blanco.
El círculo interno. Los resucitados.
El centro.
El centro suena bien.
Jo crec que una de les pel·lícules més representatives i que més bé utilitza la metàfora, podem dir-ho així, per a referir-se al neonazisme, perquè no es parla d'ell en concret, però evidentment és un reflexe claríssim del que se vol contar, que és La Ola, una pel·lícula dirigida per Denis Gansel, que evidentment no podem dir una altra cosa que coses positives d'ella, una pel·lícula que es basa en una novel·la i que té com a eix fonamental l'educació que vol donar-li un professor que té un mètode peculiar a l'hora d'ensenyar als seus alumnes mitjançant un experiment per a fer que els alumnes entenguin el que significa estar sota a un règim totalitari. En pocs dies, aquesta boleta xicoteta se va fent més gran i es converteix en quasi una onada, així la paraula del títol de la pel·lícula, de joves rebels amb un ideal molt, molt fort que estan disposats a carregar-se qualsevol altre sistema que no siga el seu. Molt interessant la pel·lícula, sobretot perquè té un missatge molt potent i que acaba amb un missatge també en positiu, no, Lluís?
Sí, crec que és una de les més significatives, va ser tot un èxit a Alemanya i també dir que està basada en una novel·la però que està basada al seu temps en un experiment real que va succeir en un institut de Palo Alto en Califòrnia i que el professor va detindre perquè va començar a veure que se va desmadrar, no? Que hi havia alumnes que s'estaven espiant uns a altres, que estaven assetjant a la gent que no volia participar de l'experiment i va durar 5 dies. I la gràcia és precisament això, no? Un professor pregunta a una classe qui se considera nazi o simpatitzant de la causa, segurament ningú ho diria, ningú alçaria el braç. Però, en canvi, quan els dones eixes ferramentes que te poden donar eixe poder de amb mi o contra mi, doncs acaba generant-se un caldo de cultiu en el que poden succeir aquest tipus de coses, no? I això se pot extrapolar a tot un govern o a tot un estat en una situació concreta. Òbviament, era una pel·li que exagerava molt les coses que havien de passar per a contar la tesi que volia contar, però encara així era molt divertida, no perquè fos positiva, sinó que era molt entretinguda i estava molt ben rodada. Cap al final és quan ja ho has de creure tot molt, però vaja, jo crec que una de les pel·lis més interessants.
També tenim en este món d'escolars, anem a dir que és un tema prou recurrent, el tema de ficar gent violenta, no?, als col·legis i que arriba un professor i que els canvia la ment. Això segur que teniu en el cap ara mateix molts títols, però específicament on hi ha aquest racisme i aquest odi sobretot cap als negres, no? Per exemple, és en la pel·lícula Semillas de rencor. Ese negre és Laurence Fishburne i és una pel·lícula on es parla d'aquesta violència, racisme que hi ha entre en les aules i que converteix un poc la universitat en un camp de batalla, i l'objectiu al final és sobreviure a aquesta jungla, no? Hi ha gent que nosaltres no l'hem vist, però la crítica parla prou bé d'ella, així que podeu apuntar-vos-la si vos interessa el tema. I també sota aquesta mateixa temàtica hi ha una pel·lícula que jo tinc en el cap com si l'haguera vist ahir, i és que segurament ha sigut una pel·lícula que he vist moltes vegades, que es diu 187, 187, 187, i està protagonitzada per Samuel L. Jackson, que fa un poquet una mena de professor com aquell de Sidney Poitier en Rebel·lió en les aules, però en un institut prou més macabro i prou més ple de delinqüència. La veritat és que la pel·lícula representa a gent d'institut, però que tenen ja 35-40 anys. És com quan veus Los Serrano i els joves ja podrien tindre una FP fa uns anys. I és una pel·lícula que, tot i ser prou simple, a nivell de ritme, de thriller, és molt, molt, molt potent. Jo em recordo les últimes seqüències de la pel·lícula on Samuel L. Jackson el que està fent és intentar sobreviure i els joves intentar matar-lo, i ell, la forma de defensar-se és atacant també, no? I recorda algunes escenes en dutxes, en els passadissos de l'institut, que són molt, molt potents. Ho dic perquè crec que és un subgènere molt interessant, el de les escoles, el de l'educació, i que esta pel·lícula pot també ajudar a entendre un poc aquest subtema que podria ser la violència i el racisme.
I precisament, encara portant més enllà el tema del racisme, un altre subgènere del cinema d'extrema dreta i neonazisme és el que inclou el Ku Klux Klan i el supremacisme blanc al carrer, que també en els últims anys està en Estats Units, per desgràcia, altra vegada molt present. Crec que la pel·lícula més significativa d'este subgènere és, òbviament, American History X, la pel·lícula de Tony Kaye, que vam parlar d'ella la setmana passada per altres motius, que no tenia res a veure, protagonitzada per Edward Norton, conta com algú que a priori no estiga tan clavat en aquests cercles i que està en teoria en l'institut, que hauria d'estar altres coses, pot veure's fascinat per el que proposa el Ku Klux Klan, no? I en aquest sentit, és una pel·lícula que va marcar un abans i un després, perquè va ser molt significativa, les generacions d'avui en dia la segueixen veient. Crec que també tracta de tindre un missatge positiu, encara que també és prou cruda i prou dura de veure. En aquest sentit no està edulcorada, i de fet la realitat serà encara pitjor, però és una pel·lícula que hi ha que veure per a saber com pot ser possible el fet del supremacisme blanc que torni a estar en boga als Estats Units avui en dia.
Entonces, ya soy de la pandilla.
No, te falta la camiseta. Veamos tu Ben Sherman.
Yo no tengo ninguna Sherman.
¿Cómo? ¿Que no tienes camiseta?
No, solo me dijiste un vaquero y las botas.
¿Estás de coña? No querrás ir enseñando los pezones. Tendrás que volver la semana que viene.
Sí, esto así.
Adiós, tío.
I parlàvem d'una pel·lícula referent sobre este tema als Estats Units, Lluís, però si tenim una pel·lícula referent al Regne Unit sobre este tema també, és This is England, un film de Sam Meadows, que escoltàvem per cert la banda sonora de la pel·li feta per Ludovico Einaudi, que també sorprèn el compositor fent esta cinta britànica independent, i crec que també un referent i un tema important que es tracta molt al cinema sobre l'ultradreta, que és com naix ese odi des de ben jove, sobretot en famílies desestructurades, en famílies on el pare o la mare ha mort per algun succés particularment desagradable, i que aleshores s'ha criat ja des de ben jove en ese odi, no? I el personatge principal de This is England té tots aquests elements per a convertir-se en un pieza quan sigui major.
Sí, a banda, bueno, destacar que qui fa precisament de un poquet de mala influència és Stephen Graham, aquest actor que
ens agrada,
Virtues, que fa de combo en This is England, d'un skin racista que acaba d'eixir de la presó i que simpatitza amb moviments d'extrema dreta anglesos que només volen una Gran Bretanya blanca i unida. Esta pel·lícula després es va portar a tres minisèries de quatre capítols on continuaven moltes d'eixes tesis i res, també molt recomanada, és un pel·liculó, i les sèries també estan francament bé.
També molt important el tema dels hooligans en esta pel·lícula i en les sèries, no? El món del futbol i al darrere tanta merda ficar.
Sí, òbviament els esdeveniments que tenen més a veure en la passió que en la raó sempre seran bons catalitzadors d'aquest tipus de coses, i el futbol i en alguns casos també la música o concerts d'extrema dreta o de grups així poden ajudar a que la gent se senta part d'un col·lectiu on se sent acceptada i on senta que no té límits seus pensaments, per molt violents, desagradables i destructius que siguen o siguen perjudicials cap a altres persones. No vol dir que el futbol siga així de per si, però sí que puga acollir aquest tipus de pensaments i formar grups perillosos en aquest sentit. També hi ha pel·lícules al respecte. També tenim apuntada una que es diu Skin. Jo esta no l'he pogut veure, és de 2019, protagonitzada per Jamie Bell, i en teoria està inspirada en fets reals. No sé si tu l'has vista, Pablo.
No l'he vist. Està a Filming, però no entra dins de la subscripció perquè fa molt poquet que s'ha estrenat. I també està aquest element del que parlàvem en les dues anteriors pel·lícules, que és aquesta desestructuració a l'hora de la primera educació que rep un jove, perquè és un xic que s'ha criat amb joves del cap rapat, no? I dins d'este supremacisme que l'ha envoltat, ell vol eixir d'aquest món, tot i que l'han inculcat des de ben jove, té tota la cara tatuada, però ell no vol la violència com a forma de vida, i per això recurreix a amistats i a gent que puga treure-lo d'aquest món, un món que, com ja haureu vist en alguns reportatges o documentals, és molt difícil de dir perquè té les seues represàlies, no?
Estos tíos solo tienen tres opciones. Morir jóvenes, pudrirse en la cárcel o empezar a cantar.
Babs, eres más que un hijo para nosotros. Mamá y yo invertimos y confiamos mucho en ti.
¡Fuera!
Una altra pel·lícula que també persegueix i té aquest tema central és The Believer. Jo te reconec que no la coneixia. A Ryan Gosling fent de cap d'una banda nazi, però al mateix temps sent jueu.
La otra noche dijiste que pensabas que el mundo moderno era una enfermedad judía. ¿Puedes explicarlo un poco?
Dentro del movimiento racista, creemos que hay una jerarquía de razas, ¿sabes? Los blancos arriba, los negros abajo, los asiáticos, árabes, latinos, estarían en el medio. ¿Por qué lo escribes si lo estás grabando?
Me ayuda a concentrarme. Dani, háblame de los judíos.
¿Los judíos? ¿El judaísmo? Es una enfermedad.
¿Por qué es una enfermedad?
Piensa en su sexualidad.
Doncs sí, és una sinopsi curiosa. Tots sabem que hi ha gent que té molt d'autoodi cap a la seva persona per moltes raons. Moltes vegades no és culpa seva, sinó de la gent que l'envolta. Òbviament, en este cas, el protagonista, Ryan Gosling, està estudiant per a ser rabí, estudiant la Torà, ensenyant hebreu, i per altre té eixa part de antisemita d'una manera radical. És de veres que és prou desconeguda, almenys a Espanya, sí que va tindre premis a Sundance, i era l'òpera prima del guionista Henry Bean, que després no ha tingut massa èxit perquè va fer esta pel·li a 2001 i després una altra a 2007 i poquet més se li coneix, o sigui, que no va tindre massa èxit. També és de veres que Ryan Gosling no era tan conegut quan va fer esta pel·li com després.
Lluís, parlar de més títols, i hem parlat d'Edward Norton protagonitzant American History X. Hem parlat de Ryan Gosling. No, ens falta ara una altra gran figura mediàtica que també s'ha ficat en la pell d'un nazi, i estem parlant de Daniel Radcliffe, que protagonitza Imperium, una pel·lícula basada en fets reals, i és un poc com la pel·li espanyola Diario d'un Skin, no? Segur que la teniu al cap, amb el periodista Antonio Salas infiltrant-se en grups neonazis dels Ultrasur. Doncs en este cas és un agent del FBI que treballa per a detindre a un grup de persones de la supremacia blanca dins i infiltrant-se com sent uno d'ells. I està basada, com dèiem, en la vida d'una persona que va patir això, que és Michael German, que va passar molts anys dins dels grups de neonazis estatunidencs.
de Harry Potter a Tony Deng. No sé yo quina clase de educación le han donat en Hogwarts. Pero bueno, es de ver es que també una peli que, bueno, esta sí que pot ser la seu vista, és més coneguda, però Daniel Radcliffe no ha acabat de triomfar tot el que s'esperava d'ell després de Harry Potter. És una persona super coneguda, però diguem que no ha tingut l'èxit d'Edward Norton o de Ryan Gosling, no? No era el que s'acabava d'esperar d'ell. De tota manera, esta peli va tindre relativament bona acceptació de crítica i públic, sense que fora un peliculó. Sí que diuen que no estava malament. I encara hi ha un altre actor, Pablo, també mega mediàtic, que va voler clavar-se en eixe fregao.
Sí, així és. Hem parlat de tres grans actors i ens queda un altre perquè és Russell Crowe, que a 1992, quan encara no ho havia petat amb Gladiator, va fer Romper Stomper, una pel·lícula al seu país natal, que és Austràlia, i és que fent de líder d'una banda de skinheads que està palejant i està intentant carregar-se a tota la població local vietnamita, perquè són impurs i la raça que ha d'estar en Austràlia és només la blanca, segons ells. Què passa? Que els vietnamites decideixen que això no va ser així i que van a demostrar-los perquè van guanyar una guerra contra els Estats Units i s'enfronten a ells i se lleven la por de damunt i s'enfronten als neonazis. Se veu que les últimes seqüències de la pel·li doncs són prou intenses. Una pel·lícula a apuntar-se també. Jo també la tenia en la llista per a veure si la puc veure pronte.
Este libro lo escribió Adolf Hitler. Es despreciado por las personas que no quieren conocer su misión.
Nosaltres anem sempre de part dels vietnamites.
Sempre, sempre.
En general, en la història.
Sí.
També dir que la pel·li és del 1992 i que en 2018 es va fer la seqüela en forma de sèrie.
Sí, o sigui, és veritat.
Imagine que Austràlia sí que va ser un gran èxit, però des de luego fora no tant, perquè també la desconeixíem.
Lluís, et quedaria ara també una àrea, una secció prou interessant que és per també conèixer com es tracta la via judicial dels casos de neonazisme, d'odi, no? de racisme, i s'han fet prou pel·lícules també on els judicis són la part important de la pel·lícula.
No puede pasar, por favor, de la vuelta. Mi marido tiene su oficina allí. Llame a los compañeros, este es el número.
No se acerquen.
¿Qué ha pasado? Hubo una explosión, circule.
Atrás, por favor, atrás. Señor, atrás, por favor. ¿Qué puede pasar?
¿Qué ha sucedido? ¡Alto! ¡Tengo que ir con mi familia!
¡Deténgase!
¡Tengo que ir con mi familia!
Where have you been, my love?
Sí, la primera que podem mencionar, que pensem que és la més interessant que hi havia en este subgènere, és En la sombra, una pel·li de venjances amb un judici pel mig. Està dirigida per Fatih Akin, un dels directors alemans més interessants dels últims anys, de les últimes dècades, que té ascendència turca i per això moltes vegades al seu cinema hi ha este component social de prejudicis, d'odi, d'acceptació cap a la persona estrangera. En aquest sentit, ell ho té més clar. La protagonitza Diane Kruger i desconfiant de la justícia, que pareix que no jutjarà els assassins del seu marit, que han sigut uns grups nazis que han posat una bomba al barri turc de Berlín, Diane Kruger, la protagonista, buscarà venjar-se amb les seues pròpies mans. És un thriller molt aclamat del director Fatih Akin, que té molt bones pel·lícules. Busqueu les seues grans pel·lis perquè té moltes, encara que és un director un poquet irregular. I esta d'En la sombra, nosaltres només acabem el programa, ens la posem perquè té una pinta increïble.
I després tenim dos títols també de judicis que de segur, o pot ser que hàgiu vist perquè són quasi un telefilm d'aquestes pel·lícules que se posen moltes vegades per les vesprades els caps de setmana. La primera d'elles és Càmera sellada, que parla d'un jove advocat que ha de defendre al seu avi, que és un antic membre del Ku Klux Klan. Ha sigut acusat d'assassinat i que està esperant la seva execució i aleshores ha de un poc posar què pensa ell perquè no ha de a Narsen a la, al corredor de la mort i que siguin estos els últims dies. I una altra pel·lícula molt pareguda, però que sí que posa esa contraposició d'idees entre l'advocat i aquí defensa, és Pies de Acero, que és un xueu que és nomenat advocat defensor d'ofici d'un skinhead neonazi que està sent jutjat per la mort d'un immigrant indi assassinat per motius racials. I ahí es veurà com el treball i el codi de l'advocat ha d'estar o no per damunt dels seus pensaments, no? En contra de l'skinhead a qui ha de defensar.
Moltes d'aquestes pel·lícules, com podeu veure, van també per aquest tema, no? Un poquet de paradoxes morals per tractar de contar estos missatges que moltes vegades són, òbviament, humanistes. Hi ha un altre subgènere que crec que és molt interessant perquè tampoc és molt prolífic, no hi ha moltes pel·lis al respecte, que podríem dir pel·lis de terror o de thrillers més aterradors en aquest sentit. També hi ha, que on òbviament els nazis són els malos. A mi m'agradaria destacar una que és de fa poquet, de 2015, Green Room, que em va encantar. Bàsicament és un thriller que succeeix en un ambient molt tancat. És quasi com una pel·li de zombis on els protes estan rodejats de zombis, doncs així estan rodejats de neonazis, que a mi, sincerament, em fa molta més por. Una banda de música punk acaba per una sèrie de casualitats, acaba tocant en un local que al principi no sabem molt bé de quin peu coixeja la gent i ells fan la seva música i, clar, van veient alguns tatuatges un poc raros, unes actituds un poc estranyes, i presencien un assassinat. Clar, si ja no caien molt bé a la gent d'allí, després se n'adonaran que hi ha tota una trama neonazi i d'extrema dreta gestionant aquest local que va molt més enllà. És una pel·li que té eixer rerefons ideològic, però que va sobretot, és una pel·li de terror survival, no? De a veure com ixes d'allí en vida perquè estàs completament rodejat. És una pel·li molt violenta, molt explícita i molt divertida per el xoc que planteja. Mm-hmm. És més despreocupada, no és tan profunda en el seu anàlisi polític i ideològic, però per això mateixa també és interessant com pots combatre aquestes tesis d'extrema dreta i neonazis per altres vies. No fa falta fer pel·lícules supersèries i superdramàtiques sobre això. Se pot abordar d'altres vies per a també criticar-ho i per aconseguir que capte la gent millor el missatge.
6 pavos por cabeza.
Nos conseguirá un buen bono.
Buenas a todos. Somos los Saint Rides.
Permiso.
Llama a la policía.
Hostia. ¡Me han acuchillado a una!
Tío,
¡vamos a echar a correr!
No podéis retenernos.
Doncs pareix també la sinopsi de la pel·lícula que jo t'havia dut a la secció de terror, Lluís, perquè vaig veure fa uns anys Frontier i la S del plural entre parèntesis, frontera, fronteres. I és una pel·lícula francesa d'eixa nova onada de gore francès, que hem parlat a vegades a este programa gràcies a la veu de Manu, un gènere que li agrada molt. I és una pel·lícula que també està feta per a res, per a reflexionar poc i simplement patir a nivell tant de por com del gore i les escenes fortes que apareixen d'uns joves que després d'un robatori entren a una casa per a refugiar-se després de que a França estem parlant en un món distòpic. Hi ha com una guerra perquè en les eleccions han guanyat els pols oposats, diguem-ho així, i aleshores en aquesta casa on es refugien s'adonen que els propietaris són uns neonazis totalment anats de la olla i el seu objectiu és carregar-se-los de la manera més macabra possible i els lladres doncs, intentar sobreviure. Aixina que només està feta per a passar una bona estona, si t'agrada este cinema, evidentment, si no vas a patir molt, i ja està. Jo m'esperava un poquet més de profunditat al Gorela, tenia moltes ganes de la pel·lícula i creia que sí que tractaria un poc el per què estos pols oposats s'enfronten en eixa casa, però no n'hi ha molta reflexió darrere d'ella. I Lluís, també hi ha una pel·lícula que se'ns va un poc de la línia del neonazisme, perquè parla dels nazis de la Segona Guerra Mundial, però al ser actual i passar en l'actualitat i també sent molt divertida en este subgènere de terror que hem esmentat, caldria només mencionar-la, que és Zombies Nazis y Zombies Nazis 2, la segunda parte, que encara es mejor.
Con lo bien que empezó todo. Éramos un grupo de amigos que se fue a una cabaña en las montañas a beber, a echarse unas risas y a pasárselo bien. Pero apareció una horda de zombies nazis. Ya sé que parece lo típico, però és el que passa.
Dirigides per Tommy Wirkola, són dos pel·lis noruegues que és la manera noruega de parlar també del nazisme, perquè també el van patir en altres països, que sovint s'oblida que també van ser envaïts i atacats per els nazis. Són dos pel·lícules molt desbaratades, vull dir, són pur humor, és de veres que la primera era més precària i més un poc més amateur, la segona està millor en aquest sentit, i si vos agraden els zombis i odieu els nazis, deuríeu de veure-les.
Ara que parla de Noruega, Lluís, Noruega tenen una altra que parla sobre aquella matança que va haver al campament aquell d'estiu, de socialistes a la isla noruega d'Utoya, i és una pel·lícula de 2018 que es diu Utoya 22 de julio, que recrea un poc el que va passar amb aquell assassí que se va carregar a munt de joves en pocs minuts. També una pel·li prou forta. Sí, això és.
Anders Breivik va ser l'assassí d'extrema dreta, un dels casos que crec que van començar a posar el foco en que algo se n'estava anant de mare en Europa. Hi havia altres símptomes, el tema de refugiats i moltíssimes altres coses i l'ascens de partits d'extrema dreta en molts països. Però crec que això va ser un toc especial d'atenció per lo fort i lo dur que va ser, no? Perquè també ens recordava molt a les matances que sovint passen als Estats Units i que així no estàvem tan acostumats.
La pel·lícula, de fet, és quasi tota ella un plano seqüència. 77 minuts de plano seqüència, que suposa que és la millor forma de representar aquella barbàrie, no? Posar-se en la pell, i recorda molt també a la pel·lícula Elephant, no? Que és un poquet aquesta proposta visual a l'hora de representar una massacre com les que van patir en estos dos exemples. Lluís, per acabar, pel·lícules espanyoles sobre neonazisme i fascisme als últims anys, tindríem alguns títols també, no? Hem rescatat alguns d'ells.
Sí, estaria 7 dies d'enero, que reconstrueix els esdeveniments ocorreguts a Espanya al gener de 1977, l'atemptat del grup d'ultradreta contra un despatx d'abogats laboralistes al carrer Atocha, els famosos atemptats d'Atocha, que estaven vinculats al Partit Comunista, en el qual van morir fins a 4 lletrats i un administratiu, i van quedar malferits moltes altres persones.
Nadie sabía que aquel despacho era de abogados, ¿no? Nadie.
Pero todos sabíamos que era un local de los comunistas.
Y por eso íbamos armados. Por precaución.
Y las fichas son útiles para tener controlados a los comunistas.
Nadie pensaba hacer daño a nadie. Solo una mano de bofetadas a ese Navarro.
Me había amenazado de muerte muchas veces.
Doncs una pel·lícula també que pot ser una referència d'aquests temps, d'aquella època, que podríem fins i tot englobar en aquest període de transició, i dirigida per Juan Antonio Bardem, i crec que és una d'aquestes joies poc conegudes, com també ho és Camada Negra, una pel·lícula de Manuel Gutiérrez Aragón, i que també parla d'aquesta ideologia ultradretista, com va creixent, no? I fent-se cada vegada més forta dins de la societat espanyola. de postfranquista, diguem, en la que encara no estava molt clar com anava a conformar-se la situació, com anava a establir-se la nova forma parlamentària i el nou govern. I aleshores, molt interessant la forma de proposar de Manuel Gutiérrez Aragón esta pel·lícula, Camada Negra. Lluís, i una altra que jo no coneixia i que a mi m'ha sorprès molt de llegir sobre ella és Taxi, una pel·lícula dirigida per Carlos Saura i que va ser el debut de l'actriu Ingrid Rubio.
Carrera de San Jerónimo, Hotel Palace. Señor.
¿Tú vives en el Palace? ¿Desde cuándo admiten negros en el Palace?
Estoy con una delegación de mi país, invitada por su gobierno. Señor.
A ver si voy a ser yo el que está sordo. ¿Cómo has dicho? O sea, que estás en el mejor hotel de Madrid viviendo como un rey con mi dinero. ¡Manda cojones!
Pues aquí me quedo. Quédese con el buen...
Tú te bajas donde yo te diga.
¿Qué te ha dicho eso? ¡Soy negro!
Doncs sí, a mi quan me l'has mencionat també m'ha interessat molt perquè no la coneixia. Carlos Saura també és sempre un director a seguir i ens clava en un submón que genera molta angoixa per com està fet, no? És una pel·li així molt, molt sòrdida de el pare de la protagonista, de Paz, és taxista i l'obliga a prendre la professió, però quan ella se clava de ple en eixe món, descobreix que son pare és membre d'una banda de taxistes feixistes, no sabien que podien existir aquesta tribu urbana, que durant aprofitant els torns de nit aprofiten per al que diuen netejar els carrers de Madrid, no? Que és bàsicament apallissar negres, homosexuals, a qualsevol que estiga en contra de tot el que ells són, no? Van en contra de les minories, de tot aquest tipus de persones. És una pel·li molt, també molt dura per el que suposa i que també és una pel·li a reivindicar perquè no és molt coneguda, inclús sent de Carlos Saura, que diguem que altres obres han quedat més destacades.
Mm-hmm. Per acabar amb esta secció, Lluís, breument, parlar d'altres títols que a més podem trobar a Filmin. Filmin, en la plataforma n'hi ha 280 pel·lícules sobre nazisme. És veritat que engloba la Segona Guerra Mundial la majoria dels títols, però també en trobem altres que sí que parlen d'aquest neonazisme. Alguns documentals, però com avui ens hem enfocat en el tema de la ficció, tenim dos títols a dir-vos, que és Guerrera, Sangre y Honor, que parla des de la vessant d'una dona, que és algo que encara no hem comentat en tota la secció, que està tot protagonitzat per homes, el món del neonazisme, però en este cas és una xica jove la que està esquetxada del món, que odia tot i que entre aquestes coses són els negres, la policia, els gais i tot allò que no suposa aquesta raça ària que defensa. I després, Hijos de la ultraderecha, que és una pel·lícula de Dinamarca que s'ha estrenat fa molt poquet i que està estrenada a Filmin i que parla d'un món distòpic on la ultradreta té una gran rellevància. Són dos títols que podríeu apuntar-vos perquè de segur que són molt interessants. A mi no m'ha donat temps a veure Hijos de la ultraderecha, que era una cosa que tenia pendent, però és que, Lluís, m'ha llevat tot el temps Jonas Trueba esta setmana, eh?
Sí, la veritat és que hem de buscar altres coses per a criticar més curtes perquè que no tenim temps per a res.
Sí, sí, sí. Bé, doncs jo crec que faltaria, Lluís, esmentar potser un poquet la icona i el que ha suposat la figura de Guillem Agulló hacia el País Valencià.
Sí, per malauradament nosaltres també tenim un llarg historial de patiment davant de d'aquest tipus de persones i bé ho saben els familiars de Guillem Agulló que segueixen a dia d'avui rebent amenaces, insults, pintades al seu poble, a sa casa. En aquest cas tenim dos coses, dos projectes prou actuals que són interessants. El primer és el curtmetratge de 2010, Ni oblit ni perdó, que va estar present a Filmin també aprofitant el Festival d'Autor. Està, és un curt de 20 minuts dirigit per Jordi Boquet Claramunt i que és ficció, no és un documental, que parla precisament de la història de Guillem Agulló. I l'altre és el que encara està en fase de postproducció, que és La mort de Guillem, que està dirigit, a més, per Carlos Márquez Marcet, un dels grans directors catalans de l'actualitat, i que també crec que és important dir que el rodatge va tindre que ser secret en moltes de les escenes per a no donar-li pistes als grups d'extrema dreta que ja havien amenaçat en boicotejar el rodatge i que han amenaçat en boicotejar les projeccions quan siga que passi. O sigui, tenen eixa impunitat per sentir-se lliures en poder fer actes aixina. I inclús el director i alguns actors d'esta pel·lícula van rebre també amenaces. O sigui que moltíssimes ganes de veure-la i de donar-li molts euros per tot el patiment que han tingut a l'hora de fer-la i perquè tot el que siga visibilitzar esta història, que mai ha de caure precisament en l'oblit, doncs tota ajuda serà bona. La que deu visplorar mai no l'hauríeu oblidat, com jo que sempre el duc dins del meu cap. La gent es pregunta com sóc capaç d'odiar. Si l'haguereu vist plorar, mai no l'hauríeu oblidat. Doncs, Lluís, crec que ens ha quedat una secció molt àmplia i que n'hi ha molts títols. Esperem que la gent que ens ha escoltat i que li interessa el tema ho hagi fet amb una llibreteta o amb el Film Affinity obert i poseu una llista de ver pròximament i us les apunteu, perquè nosaltres també ho hem fent este programa i de segur que molts dels títols vos sorprenen com ens ha passat a nosaltres. Lluís, te pareix que per acabar canviem un poc de to i acabem d'una manera més amigable i amable? I així, no sé, jo, a mi m'apetís tirar-nos pedres a nosaltres mateixos i llevar-li la careta a esta indústria i a este art que és el cinema i que moltes vegades és molt irreal, molt fals i molta mentida al darrere. Te pareix que acabem així? Doncs sí, hem preparat una secció que no havíem fet mai tampoc i que teníem ganes, perquè alguna vegada l'havíem parlat. No sé si al final desmuntarem moltes narratives dels que estan com molt establertes, però tenim així una llista, i a banda, la gent també participa per Instagram, després els llegirem, una llista de coses que es donen per fet en el cine que en la vida real serien impossibles o que no tenen massa sentit. Per exemple, la primera, que recordo també que la van mencionar per Twitter arrel d'un capítol de Simpson que Marge li diu a Homer quan van a Nova York, un dels millors capítols de la història de
tal qual.
I li diu a Homer, vale, nos vemos en Central Park a les 6. I ja està. O sea, Central Park...
Com si fos el meu carrer.
10 voltes més gran que el Parc del Retiro de Madrid. 10 voltes més gran. O sigui, imagina't. I ja està. I és prou habitual en les pel·lis dir això. No, sí, vale, nos vemos en el Empire State. Vale, però a què hora? O cuándo? O sea, o dónde, saps?
Es una ciudad mágica. Podemos volver el año que viene.
Ya veremos, cariño. Ja veremos.
Tot això està superassumit en el cine, no?, per a guanyar temps, i a voltes ens deixen coses que si les penses és que són molt ridícules. A mi, quan passa això en una pel·li o una sèrie, és que me fa molta, molta gràcia, perquè si m'imagine com després la pel·li podria continuar perquè no se troben i no s'acaben trobant mai i entonces Simpson mai poden eixir de Nova York i mai tornen a Springfield.
Si pensarem lo que passa en els ties, de les pel·lícules, en esos bots temporals, que ha corregut en aquest moment, també donaria per a molt, per a, com dius tu, moltes altres històries podrien ocórrer en totes les pel·lícules. Jo crec que el concepte temps és, al final, el que importa en el cinema i que per això quasi totes les coses que anem a parlar així tenen que veure amb aquest temps, no? Perquè, per exemple, a l'hora d'aparcar el cotxe, si tu vas a algun puesto, sempre tens joc a la porta. Tu el deixes aixina, te puges un poquet... A vegades ni se pugen a la vorera, el deixen un poquet aixina quasi al mig del carrer i no passa res, tu te baixes, evidentment no tanques la porta ni tanques el cotxe perquè el cotxe no te'l va a robar ningú i entres a on anaves. I, clar, evidentment, això és per a estalviar temps perquè si anaves al centre de València i volgués aparcar, doncs la pel·lícula passaria només dins del cotxe, fins que trobes un lloc.
Són pel·lis que mai han xafat els carrers de Russafa.
Això segur.
Lo que és aparcar en Russafa.
¡Ahí está el consulado!
¡Oh, gracias a Dios!
Pero encontrar un buen hueco donde aparcar.
Quizá deberíamos ir un poquitín más despacio.
¡Anda ya, cacho pringao!
¡Vamos muy deprisa! ¡En serio!
¡Cuidado! ¿Cómo lo ves, Spike? ¡Esto es aparcar!
També el tema de la bomba.
La bomba. Les pel·lícules, els thrillers...
Quantes bombes s'han desactivat en el cine? Jo crec que més que en la vida real. I sempre s'esperen al final. És com... O sigui, el tio igual és un especialista en desactivar bombes, però just aquesta bomba no sap el color. Ah, no, és que no és el color que a mi m'havien ensenyat en l'acadèmia de desactivar bombes. Entonces, ha de tirar d'intuïció i s'espera al final per a que mos doni a tots un atac al cor. I sempre se para quan falten un segon o dos. O sigui, si ho fas quan queden cinc, no queda tan vist.
No. I Lluís, no t'oblides de que les bombes han de portar un cronòmetre que va cap enrere en números digitals prou grans per a poder veure-los. Tu te'n vas a la tenda on fan bombes i allí te diuen no, només tenim bombes amb números digitals. Vull dir, jo estic segur que no existís en rotxos. No existís en la realitat cap bomba amb un cronòmetre digital, estic segur. I al cinema, doncs, per a que tu t'enteres del que queda per a que estalle, ha d'estar ben gran.
Clar, és que no hem vist mai una bomba, si ho penses.
En veritat, començant per ahir, només hem vist les bombes del cinema, en veritat.
No sé si tu te dediques a dinamitar coses, però... al final sempre associaríem una bomba a com sonen el cine i segurament la gent que sí que ha tingut tracte en bombes te dirà que ni de conya s'assemblen res, no? I això és la gràcia del cine, no? De com genera moltes imatges en els nostres caps.
Ara que parles de bombes, també de segur que n'hi ha molts exemples i sobretot en el món de l'animació i dels dibuixos on la metxa avança, està a punt de tocar ja el final i ja s'ha acabat. Veus la cara del personatge assustat, tornem a la metxa i la metxa ha crescut i encara continua baixant. Saps al que me referís, veritat?
Sí.
Això també és un recurs però habitual.
Sí, les metxes interminables. No? També està el tema de que els cotxes exploten en dos tirs. Tu li dispares al capó i exploten. Perquè sí. I ale, iau. També teníem diverses coses apuntades. També quan posen la tele o la ràdio els protagonistes, sempre hi ha una notícia que té a veure amb el que acaba de passar, que a voltes són coses super personals o coses, successos, que no són molt importants tal, però estan parlant d'això, no? És com, han atracat la meua verduleria en la pel·lícula, després fiquen la tele i estan parlant d'això, saps? No hi ha res més important en el món.
I una altra cosa, Lluís, també, si te dones compte, molts dels exemples que estem donant és del gènere del thriller, no? D'aquesta tensió que crea el cinema i que per això aquest xoc, no? De tan poc real amb el temps. Però un altre gènere molt, molt xulo de comentar i que també donaria per a una secció que podem plantejar-nos és el món dels extres, d'aquells personatges que estan en un plànol secundari. I en el gènere de les batalles, en el cinema bèl·lic, és molt, molt xulo no fixar-se en els protagonistes quan estan barallant-se i fixar-se en els que estan en un segon plano, perquè, si te dones compte, evidentment no s'estan barallant i estan així com espentant-se, ai, no, que te mato, no, que te mato jo a ti, saps? I són escenes prou còmiques.
Totalment. El món dels extres dona per a molt. A YouTube també podeu trobar molts vídeos d'extres que no saben el que estan fent, en plan agranar però en la granera al revés o agranar en un recogedor, saps?
O sea, o extres que repetixen, fan d'una cosa i després fan d'una altra cosa, saps?
Sí, en la mateixa peli. També està això de quan en una peli el malo malíssim atrapa al superheroi o no superheroi, al protagonista simplement, que pot ser una persona normal, en comptes de pegar-li un tir i tirar-lo per la finestra o algo així ràpid i sense massa tal, s'inventen uns mecanismes superestranys, en plan, sí, voy a sumergir-lo en un pozo de ácido clorhídrico o una cuerda que tarda 3 hores en bajar y entonces lo piso con un yunque, no sé qué, ¿no?
Mentre estan fent un discurs de que te voy a matar, perquè també sempre ha d'anar acompanyat d'un discurs d'odi.
Sí, s'han de regodejar en la victòria. Ahí sí. Però damunt, quan ja està a punt de morir, el malo se'n va i deixa a dos
Nindundis.
Dos vigilants que no han vigilat en la seva vida, que no van superar el campament de
vigilància.
No, o sea, van suspendre i que són uns boñigos i que, clar, el protagonista li ha pegat dos guantades i pot eixir d'eixa trampa mortal i mai moren. Jo crec que quan ha hagut alguna sèrie que últimament hi ha casos on el protagonista o el que tu creus que és el protagonista, la palma, perquè el malo sí que se'l carrega, clar, mos xoca moltíssim, perquè clar, no estem preparats per això. No estem preparats per a que el malo diga te voy a matar i el mate, perquè el cine mos ha generat tants xis d'expectativa al respecte que és impossible.
I Lluís, ara ja per finalitzar, abans de llegir a Instagram el que ens ha dit la gent, me ve al cap una de les pel·lícules que té el major número de clichés de la història del cinema, potser, que és Air Force One, la pel·lícula protagonitzada per Harrison Ford, on ell és president del govern d'Estats Units, president que, evidentment, en quan menys te lo esperes, te demostra que sap haikido, kickboxing, expert en metal·lúrgia i en bombes atòmiques, i que damunt, només amb unes xicotetes instruccions de torre de control, te pot aterrar un avió, però no només el president. Totes les pel·lícules on passa alguna cosa en l'avió acaba aterrant-lo un xiquet o un mono o qualsevol persona que no ha vist un avió en sa vida.
Ted, ¿pero qué haces aquí tú? No puedes pilotar este avión.
Eso intento decirle a todo el mundo.
Elaine, ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación.
Sí, la veritat és que deurien de plantejar-nos fer-nos pilots.
I al final, Lluís, la reflexió de tot això, que és només per a passar una bona estona i riure-nos, és que guai seria una pel·lícula sense este tipus de clichés. És a dir, com estaves comentant abans, no? Que un protagonista pareix que no va morir i mor al primer capítol, o una pel·lícula en què ha d'aparcar i no n'hi ha puesto i aleshores tardes 4 minuts més de pel·lícula per a que aparque. O que, saps el que te vull dir, no? Una pel·lícula...
Això Jonas Trueba ho faria.
Jonas Trueba ho faria. Anem a confiar en ell, eh? Sí. Te pareix, Lluís, que llegim que ens ha dit la gent per Instagram?
Doncs sí, la veritat és que la gent se ho ha pres en sèrio, perquè tenim un munt.
Un munt. Anem a intentar llegir-les totes.
Algunes també van per el tema del cotxe, com la de Ant Pasver i Gat i Llibres, que ens diuen això, de que mai se tanquen els cotxes. Però Gat i Llibres també ens diu lo de que arriben a casa i tenen totes les llums enceses.
és veritat.
Els protagonistes no... Iberdrola és com si no existira per ahí.
La nostra companya Andrea Casino en diu que la persona con la que te choques por la calle serà l'amor de tu vida. I és veritat que en el gènere de la comèdia romàntica això passa molt, a banda de moltes altres coses, que ese encuentro fortuito segurament siga l'encuentro de tu vida.
Sí, normalment si te choques en algo en el carrer, pues te cagues en tot o t'agobies, però bueno, està guai que en el cine puguem passar aquestes coses. Eduard Surmer també ens diu que els malos i Brad Pitt sempre mengen una poma.
És veritat.
I és de veres. Però
clar, per això sí que tindrà una connotació clara, això té una connotació
la poma
més...
Té el tema bíblic per ahí està i té ahí un sentit.
Mm-hmm. També, per exemple, tenim Ausaes, que ens diu la policia és comprensiva amb els amants que persegueixen a l'altre. És per amor, senyora Chent. O sigui, que en les pel·lícules de comèdia romàntica que parlàvem, si tu estàs fent algo com, per exemple, robar un cotxe i colar-te... colar-te en l'aeroport per el control i dius, no, però és que mi amada se va. Mi amada se va. I dius, no, entonces corre, que si no la perderás. Sí, totalment. Que bona usades, és molt bona.
La policia. I una Marc ens diu, la dona arriba al clímax amb la penetració, to fàcil. Sí, la veritat és que sí. Amb el sexe també hi ha moltes convencions cinematogràfiques.
Sí, en el sexe tingueren que prendre el temps per a que les dones reals arriben al clímax i sí. No sóc jo el màster expert, però amb els homes pot ser que sigui a temps real, sí, és veritat.
També Solitor Cooks ens diu que claven bé els USBs a la primera, això és de veres i fa molt tan metge els de veres.
És veritat, és veritat. I Pierre Mochet ens diu les maletes no pesen, i és veritat, i diu que és en honor al gran Javier Cansado. I és veritat, en les pel·lícules que estem comentant, per exemple, en els aeroports, les maletes van amb res, i a millor se'n van per a tota una vida.
Sí, totalment. També Alba Zip ens diu que es queda en l'expressió eres més lent que el caballo del malo, que això és una frase popular que ve del cine, o sigui, que és molt xula. I és de veres. O sigui, és un poquet el que dèiem abans, que hi ha tantes pel·lis on el prota se n'ix en la seua que al final ja no t'esperes que els malos o la policia o qui siga qui represente el que persegueix, ja saps que no va pillar-lo mai. O sigui, que no tenen ninguna emoció. Són persecucions que no tenen absolutament ninguna gràcia.
Miguel Reflejo ens diu que les cases sempre estan obertes, que ja ho hem comentat i té tota la raó. I Laura Martínez ens diu que encuentran las llaves en el bolso a la primera. Veritat, les claus, però també el mòbil. El mòbil tu l'agafes i ja està desbloquejat, ja està marcat el número i tot, i ja te'l poses a l'orella i segurament en un segon o segon i mig ja te l'han agafat.
Però també hem de dir, respecte al que deia Laura, que té una part contrària, que també és una altra convenció del cine, que és que en les pel·lis de terror passa exactament
el contrari. Veritat.
Pots tindre el bolso buit que no trobaràs mai les claus perquè t'està perseguint un assassí que damunt va superlento i tu necessites obrir una porta o una valla, però de repente tens un clauer en 77 claus que mai havies necessitat.
Tota la raó.
També ens diu Andreu una que jo he pensat moltes vegades, Andreu FB, que diu situacions que són molt embarassoses o que diuen frases lapidàries i s'acaba l'escena i passem a negre i passem a una altra escena, però clar, en la vida real, si algú te diu algo tan fort, tu continues ahí.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Lori diu, es diu que la parella d'enamorats es troben a l'aeroport a Correcuita, com comentàvem. Sal Clau es diu que cap error al saltar durant la seqüència d'acció més recomplicada, això és de veres, els cotxes sempre boten del pont damunt del camió, del vaixell o del tren que n'hi ha a baix. Això encerten sempre a la primera i sense assajar ni res. Soc la Mari es diu que els protagonistes, encara que siguin precaris, viuen tots en cases de puta madre, i això de puta Maiden, ha dit, per cert. I això és veritat també, perquè en Estats Units no existeix pobresa. O sea, és tot classe mitjana alta, encara que no tinguin treball, tota la raó, soc la Mari.
Això fa molta ràbia en sèries que van, o pel·lis que van d'això precisament. Perquè,
sí.
Perquè ho fa tan poc creïble que te trau molt, però és de veres. També són per temes de rodatge, que les cases grans són més fàcils per a poder ficar les càmeres, clar, per moviments, però encara així a voltes estaria bé dissimular un poquet.
L'últim, sí.
Andrea PM 95 ens diu mai tenen que fer molta cua al súper. I és de veres, directament no fan. I si
no fan
cua és perquè vols clavar un gag, una gràcia que té que veure en la abueleta que està davant de tu en la cua o alguna cosa així.
Sí,
però
sí,
si
sí.
No, mai no existeixen les cues, no només en el súper, ni en els bancs, ni en ningun puesto.
La veritat, jo és que supercontent, de que la gent s'ha respostant i que crec que ens ha quedat un programa superredonet i, evidentment, Super llarg, perquè no tenim a Jordi per a que ens controli el temps i portem ja, crec que, 4 hores i mitja.
Crec que la gent ja s'ha acostumat a este nou format de quarantena i saben que dura més d'una hora segur, però la veritat és que este tenia un contingut molt guai que no volíem tampoc posar-li barreres i volíem desenvolupar. Així intentarem que en els pròxims no anar molt massa, però nosaltres l'hem gaudit moltíssim i esperem que vosaltres també quan ens escolteu. Però passem ja a la cançó final.
Així és.
Acabem ja en este programa i deixem a la gent tranquil·la.
Què sona, Lluís?
Amb un temazo. Across 110th Street, que sona a Jackie Brown al principi i al final. Una pel·lícula que per a molts no és de les millors o les més reconegudes de Tarantino, per a mi sí que ho és, crec que s'ha de reivindicar. I concretament el principi i el final d'aquestes pel·lis són meravellosos gràcies en part a esta gran cançó de Bobby Womack. Ens la recomana Zoe Nguyen a Twitter, @esquizometafrenia, o sea, no sé què és més complicat, si la recomanem, però moltíssimes gràcies perquè ens encanta este temazo. La veritat és que ens fa molta il·lu acabar el programa amb esta cançó. Així que res, moltíssimes gràcies a totes i tots els que ens recomaneu cançons o ens recolzeu per xarxes, per l'e-box, per totes bandes. Moltíssimes gràcies i la setmana que ve tornarem amb molt més.
Així és, Lluís, gràcies a totes i tots. Vos posarem deures per xarxes perquè puguem compartir el programa que ve, que ja vos diem que gran part anirà sobre el Docs Barcelona, i a veure si podem convidar a Andrea i el comentem i parlem de les pel·lícules més importants. I, com ja sabeu, estarem en quarantena, però enxegats amb totes i tots vosaltres per així pels canals que tenim a Spotify, a iVoox i també a iTunes. Que vagi molt bé la setmana i que passeu un molt bon cap de setmana.
La setmana que ve ens escoltem. Moltíssimes gràcies, que visquen les sèries i que visca el cinema. Gràcies. Adéu. Being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You better across 110th Street, you can find it all in the street. That dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman.